en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. I he d'advertir que ara escoltarem un testimoni dur. Dur, que colpeja i et fa reflexionar sobre moltes coses. Però abans, permeteu-me, perquè us posaré en context de tot això, El govern central ha posat en marxa els mecanismes per reformar la Constitució i incloure explícitament el dret a l'avortament amb l'objectiu de blindar-lo. Blindar-lo, posem entre cometes, seria un blindatge que no pot tocar ningú davant possibles retrocessos legislatius. Bé, aquesta iniciativa surt en un context de creixement, polarització, que cada cop augmenta més, un creixement marcat per recents debats en diferents comunitats autònomes, com per exemple Madrid, i per la controvèrsia al voltant del mal, de les seqüeles psicològiques i moltes vegades físiques que deixa un avortament. Trastorn psicològic, que bé, en tot cas aquest trastorn no té un aval unànime, hi ha molts dubtes en funció de com i de quina manera, però són trastorns que poden incloure depressió, ansietat, estrès posttraumàtic. El que segurament estem tots d'acord és que deixa petjada. Deixem-ho així, per no entrar en què. Que deixa petjada. En funció de la persona, com sempre, deixa o una petjada grossa, ja que difícilment superable, i després és una petjada que es pot anar portant. Això va en funció del què, i de la persona, de les maneres, de la situació social, de la situació que hagi passat el fet. El cas és que es deixa petjada, i per sempre. El cas és que entra dins d'aquest debat i una de les qüestions que possiblement haurien de reflexionar és quan una dona es planteja això, què està passant? Què hi ha aquí darrere? Doncs hi ha moltes coses. És un ventall de molts motius. I la pregunta que ens hem de fer és com a societat estem donant l'oportunitat a aquestes dones a no dir o tinc el fill o estudio, o tinc el fill o treballo. Com a societat estem donant aquesta oportunitat? Aquesta possiblement també seria una pregunta que ens hauríem de fer més enllà de blindatges. Seria una qüestió que hauríem de repensar. En parlem de tot això i deia que tenim un testimoni de primera mà, un testimoni colpidor precisament que està precisament al projecte Raquel. El projecte Raquel és un projecte que ajuda a dones a que continuïn amb el seu embaràs. Ella és la Marta Cèrcol, la tenim aquí amb nosaltres. Marta, bon dia, benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, gràcies per venir aquí amb nosaltres a explicar-nos la teva història.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Perquè, explica'ns la història. Com comença tot això, Marta?
Bueno, jo, recent fet als 20 anys, vaig començar a sortir amb un noi i al poc temps vam tindre relacions i em vaig quedar embarassada. Llavors, clar, jo en aquella època treballava, estudiava,
sí.
I jo mai vaig tindre en el cap no continuar amb el meu embaràs, no tindre el meu fill, perquè això no entrava en el meu...
No ho tenies a les teves plans, no?
Que va. I a més, això va ser en el 93, per tant, tampoc era ni legal ni res per estil l'avortament aquí a Espanya, ni res.
Era quan encara s'havia de viatjar a Londres i aquestes coses.
Bueno, això és el que diuen. Però n'hi ha moltes clíniques aquí a Barcelona, això... ja t'ho dic.
Ja.
I a més estan a tope de gent, o sigui ja. Que això, a Londres, potser en els anys 60 o els 50,
ara,
però
en aquella època no.
Des de luego en el 93 no. No calia viatjar i, a més, tampoc és que fos hipercaro, eh? Vamos, jo vaig poder-lo pagar amb el meu sou d'administrativa. Jo no vaig dir res a ningú perquè a mi el que més em preocupava era que em jutgessin.
Clar.
Vale? O sigui,
la societat, judicis, la família...
En general, perquè tothom et jutja. Saps? O sigui, sí. La família, la tele, els companys del col·le...
Societat.
Tothom. Llavors, realment era una situació complicada per mi enfrontar-me a ella.
Tu en aquell moment, clar, però ostres...
Jo no vaig dir res.
Tu, clar, decideixes tenir una motxilla, una decisió, amb 20 anys, que no és una decisió fàcil o no és una situació complicada als 20 anys...
Totalment és complicada.
I decideixes menjar-t'ho tu, tot això.
Jo li vaig dir al que llavors era la meva parella, el meu nòvio, que no digués res, que veuríem a veure què passa, no? A veure, evidentment jo ja sabia que estava embarassada i que això, pues, a la llarga, pues, vamos, que ho havia de dir. Però, no sé, vaig pensar, bueno, poden passar moltes coses, no? També pots tindre un avort natural.
Un avort ben natural, sí.
Vale? I, bueno, i sent jove i tal, pues, vaig pensar, bueno, pues, potser és una falsa alarma. Bueno,
sí.
En fi, no era cap falsa alarma i jo sabia perfectament que no era cap falsa alarma. Però són idees que et venen al cap perquè no saps com enfrontar-te en aquella situació.
I llavors, aquí què comences a pensar? Què comences a...
A veure, jo no estava... Jo l'únic que a mi em preocupava era el judici dels altres. O sigui, a mi no em preocupava si podia tirar endavant el meu fill, si tenia que deixar els estudis, si tenia que deixar la feina. Sí que em preocupava que em fotessin fora del carrer a la feina,
sí,
vale? Però més que perquè estigués embarassada, per als ideals, no? Has mantenido relaciones, tal, no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de mujer eres? També el que a ella li va fer prendre aquesta decisió era també els judicis.
Clar.
Perquè tengo un apellido, tengo no sé qué, tengo un estatus social y esto... Tu no vas a manchar el nombre de mi família, tal qual.
Ah, estem parlant també d'una família que té un cert estatus social.
Bueno, en encara cas. No, però bueno, tenien ambicions i,
entenc.
Bueno, i van...
Entenc.
¿Vale?
Llavors ella comença a influir en tu, en...
No, ni a influir ni res, o sigui, la decisió la va prendre ella.
Ostres.
Llavors a mi em van demanar hora. Bueno, de fet, jo encara ni havia anat mai al ginecòleg.
I tu com estaves en aquell moment, clar?
No, jo estava feta pols. O sigui, em sentia super sola, sentia que no tenia ningú al meu costat que em recolzés.
Clar, és que...
Perquè les úniques dues persones que ho sabien, ell estava aquí entre... que pues, ho tiràvem endavant i fins i tot havien tingut converses en què els dos estaven contents i ja buscaven nom i tal, o sigui... Però bueno, després, clar, la seva mare és qui...
Una influència important, no?, en aquest cas.
Exactament. I llavors, bueno, pues ella em va portar el seu ginecòleg i tal qual, allà a la consulta del seu ginecòleg va demanar una adreça d'una clínica per avortar.
Clar, sí, sí. Jo suposo que amb 20 anys, sola, sense cap altra situació, no vas... Perdona, no, jo no vull juzgar-te ni moment. Són dubtes que
tinc.
No, en aquell moment no penses, ostres, jo també vull demanar una opinió a algú de confiança, no sé, a part de la seva mare i el teu, la
mira,
teva parella, jo què sé, la teva mare, jo què sé, algú de
mira,
confiança.
Mira, hi ha una cosa molt clara, que una dona o una persona, qualsevol tipus, home o dona, amb un estat de vulnerabilitat,
sí,
vale, no és lliure.
No, no, totalment d'acord.
No és lliure i no pot escollir. O sigui, es queda amb les persones en les que se'ls ha confiat, que en aquest cas va ser jo vaig confiar en ell, val? I ell va confiar en la seva mare. Llavors, jo en la persona que jo m'havia de recolzar era amb la meva parella, que era el pare del
clar,
meu fill.
Sí.
I ell va prendre una decisió que era, vale, pues jo confiaré en la meva mare.
Sí, sí.
Vale? Llavors, aquí és... quan tu tens una situació en la que no saps com enfrontar-te, et col·lapses.
Clar.
I et quedes, pues... ¿qué hago, no?
Claro, yo faig preguntes, a toro pasado es muy fácil hacer preguntas,
no,
hacer
no,
pensamientos,
¿no? No, no,
y a
més, ¿no? A més, que em va molt bé que em fèieu preguntes perquè segurament n'hi ha molta gent que no pot entendre, no?, la història de dir, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Y por qué no pedistes ayuda? Pues No lo sé.
No, s'ha de veure, no? En aquell moment...
En aquell moment jo era incapaç d'obrir la boca.
La situació de bloqueig és perfectament,
sí,
comprensible.
Jo era incapaç d'expressar el que jo sentia, d'expressar com em sentia, d'expressar quina eren els meus desitjos, què és el que jo volia, no?
Sí, estaves coaccionada, per dir-ho d'alguna manera.
Tal qual.
Coaccionada, per fer-ho, sí. No? Estaves, sí, obligada. Bé, ho fas, al final?
Sí, al final ho faig... O sigui, jo vaig primer una vegada, ¿vale?, que és quan ells han demanat l'hora, i quan passes una... Bueno, llavors passava una visita amb un psiquiatre, sí, en la que jo ja estava sola amb el psiquiatre, no? Llavors, clar, jo estava plorant allà, que quan signés el paper jo passava a la sala, bueno, a una camilla.
Sí, sí.
¿Vale? Jo estava plorant, llavors el psiquiatre sí que... I clar, em va donar un qüestionari per omplir i jo vaig ser sincera en aquell moment i el psiquiatre em va dir: mira, vés-te'n, no se't pot practicar un abort perquè tu no vols. ¿Vale? I en un principi vaig pensar: menos mal, m'he librado, no? Però jo sabia que quan passava aquelles dues portes em tornava a trobar amb la mateixa situació, que eren dues persones que havien pres una decisió i que no em deixaven a mi una altra sortida. Llavors, quan vaig sortir, imagina't el que vaig fer, és que vaig pensar: clar, tot això ho has de representar, et passa molt ràpid, no?, pel cap i tal. I jo vaig dir: vale, pues faig com que sí que m'han fet i me los digo d'aquí i després direm: ah, pues no salió bien, jo què sé, saps? Llavors, però clar, és veritat que jo no vaig tindre en compte de que és un negoci, l'avortament és un negoci, i que clar, abans de marxar d'allà has de pagar, no? Llavors, clar, quan jo vaig dir: ja està, ui, que ràpid, sí, anem, van dir: bueno, no, hem d'anar a pagar. Llavors jo vaig dir: no s'ha de pagar nada, no s'ha de pagar. Com que no s'ha de pagar? I dic: no sé, m'han dit que no s'havia de pagar. Llavors, clar, quan ella va anar, clar, a la recepció, va dir: oye, que no tengo que pagar, van dir: no, perquè no...
No s'ha hecho nada.
A més, van ser superdesagradables, no?, alhora, perquè van dir: no se tiene que pagar porque no se le ha hecho nada porque ya no quiere. ¿Saps? O sigui,
en un to, en un, mira, desagradable.
El somriure de com t'agafen quan entres a la recepció, que és d'orella a orella, de cop i volta, tenien uns morros i el cejo fruncido.
És una situació molt dura, aquesta, molt. La que has viscut. És molt dura, perquè clar, llavors, en aquell moment, quina reacció fan tant la teva parella com sobretot la seva mare? Perquè suposo, bueno, que no sé una reacció molt...
La meva parella és cert que es va quedar com: bueno, pues si no vols, pues vale, tirem endavant. Però la seva mare: no. En aquells moments va ser horrorós tot el que m'ha arribat.
És a dir, que aquí la piedra del camino era la seva mare, bàsicament, no?
Sí. Però com a la seva mare, hi ha moltes famílies que la piedra del camino és la tia, l'abuela, la madre, sí, sí, la cuñada, la superamiga o el novio.
I clar, llavors t'obliguen. Crec que utilitzo una bona paraula, sí, no? Sí, crec, sí, que és la paraula. T'obliguen, sí, a això, no?
També et dic que jo quan vaig sortir
allà... El mateix
allà...
dia va ser?
No, un altre una dia. Setmana més
una
tard,
setmana més
en la que jo vaig passar una setmana molt sola. És que no...
La teva família no notava que et passava alguna cosa? O
la meva mare em deia: Marta, què et passa? Però jo patia mals de caps, migranyes, llavors jo... Ni idea, no, és que tinc una crisi de migranya.
Sí, sí.
Llavors, clar, em passava el dia al llit, tancada i plorant.
Ja, normal. Bé, una setmana després...
Pues em torno a demanar l'hora,
sí,
i llavors vaig. Jo és veritat que ja no podia més amb aquella situació, i el psiquiatre em va reconèixer. Em va dir que feia un altre cop allà, perquè jo continuava plorant.
Sí.
I li vaig dir que no em preguntés res, que m'estaven obligant i que em donés els papers. Llavors els vaig signar.
I el psiquiatre no va haver ningú, no va posar cap problema en aquell moment.
No va dir res més.
Llavors vas passar, ho vas fer, i a partir d'aquell moment...
Mira, és que mentre a mi m'estan practicant la labor, que a més, jo no sé ara com ho fan, però a mi ni em van dormir, ni em van sedar, ni res. O sigui, jo et puc dir que al moment vaig sentir com si m'arrenquessin les entranyes, tal qual. O sigui, jo... notava que m'estaven arrencant la vida.
Carai. I un cop acaba tot allò, necessites parar una mica? Quan allò acaba, quina és la teva sensació?
Jo mentre...
I sobretot... Després d'arribar a conclusions de tota aquesta història, que és duríssima, primer t'agraeixo que m'ho estiguis explicant tot això, perquè no ha de ser fàcil.
Mira, mentre me l'estaven practicant, jo va haver un moment que vaig cridar, paren. Em van dir, no, ja no se puede, ja està. Sí. Després, com et sents? Pues fatal. O sigui... Emparadida, evidentment,
ja.
Però és que a més, sabem que no pots tirar enrere. Que no és lo mismo, no? O sigui, no és el mateix quan tu passes per algun lloc, no? O fas alguna cosa que no està bé o que tu no estàs segura de fer-la, però després pots rectificar.
Entenc.
Amb un avortament no pots rectificar.
Sí. Avui en dia, després d'aquesta experiència que estàs explicant, a dones que estiguessin en una mateixa situació, o sigui, que tu què li recomanaries ara mateix?
Que parlés amb gent. Encara que no sigui amb la gent que més confia, ¿vale? O sigui, que en aquell moment no tinguin... Sinó que amb gent que li vulguin ajudar, que la vulguin ajudar de debò. Perquè posarem a sobre de la taula les dues, o sigui, totes les posicions que hi han. N'hi ha gent que realment n'hi ha associacions, n'hi ha fundacions, n'hi ha molta gent que pot ajudar-les.
Marta, abans d'acabar, explica'ns què és el projecte Raquel. Tu formes part d'aquest projecte. Doncs
pues mira, jo el vaig fer i va ser... Bueno, primer, van ser que em va ajudar una amiga, ¿vale? Que em va dir, mira, existe el projecte Raquel, si te podemos ayudar. Jo ja portava 20 anys, des de l'avortament. Llavors, bueno, ja tenia 40.
Sí. També han passat ja 20 anys.
Sí. I em van dir, mira, te podemos ayudar, existe el proyecto Raquel, es un proyecto que está dentro de la iglesia, se le ofrece pues, para que se puedan sanar todas las heridas del aborto, no solo a la madre, sino también a los familiares, que es verdad. Yo tengo a una filla que está en el cel, però la meva mare té una neta en el cel. Els meus germans tenen una neboda en el cel. O sigui que llavors bueno, pues, en seguida em van posar en contacte i són 10 sessions, però bueno, no sé més o menys quan poden trigar. Jo vaig trigar poc realment, perquè realment tenia ganes de sanar tot el que tenia, i em van ajudar, pues, això, a perdonar, que és superimportant, perdonar-te a tu. I el perdó és complicat, perquè és molt difícil perdonar a les persones, no, que t'han portat allà i que tu has, durant 20 anys has patit de tot. Fins i tot jo vaig intentar acabar amb la meva vida en més d'una ocasió, sense saber que estava patint el síndrome posttraumàtic. I després perdonar-te a una mateixa. És molt difícil reconèixer-te com a mare, no? Però realment has sigut mare. Però és complicat, perquè dius, què tipus de madre soy, que he matat a mi bebé, ja. No?
Doncs Marta Cèrcol, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i haver-nos explicat la teva història.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya lidera el rànquing de comunitats autònomes amb més avortaments. Així, per exemple, el 55,1% de les intervencions realitzades es van fer en centres públics el 2024, per sobre de la mitjana nacional, que és al voltant del 20-30% en moltes regions. De fet, segons l'informe del Ministeri de Sanitat sobre la situació de l'avortament a la sanitat pública, que és un informe de l'any passat, del 2024, Catalunya situa entre les comunitats amb major cobertura pública, juntament amb Cantàbria, Galícia, tot i que persisteixen aquestes desigualtats. En etapes inicials de l'embaràs predomina el sector privat, mentre que en casos avançats, a partir de la setmana 23, el percentatge públic puja al 63,35%. Estem parlant de que a Espanya es van registrar, són dades de l'any passat, 116.172 avortaments, i és un 3% més que el 2023. Estem parlant d'una situació difícil que ens fa fer moltes preguntes davant de tot això. La història de la Marta... A veure com ho sigo jo ara amb el programa, que tinc moltes coses per xerrar i et deixa això tocadíssim. Va, que de seguida parlarem de la llei de segona oportunitat. Hem de parlar amb l'Aima Viuda sobre l'actualitat policial de Mossos d'Esquadra. Però abans us vull recordar que dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivarbadia de l'Institut Oftalmològic Vivarbadia per aportar llum sobre oftalmologia, patologies relacionades amb la visió i qualsevol dubte que pugueu tenir sobre el tema. Així que penseu, i no t'ho perdis, que tots els dilluns aquí amb nosaltres, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, el doctor Vivarbadia ens respondrà els dubtes i consultes que més preocupin en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. Si teniu qualsevol dubte, doncs podeu enviar un mail, una consulta a radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com o podeu trucar directament a l'Institut Oftalmològic Vivarbadia al 93-301-3003. 93-301-3003. També podeu fer-ho per WhatsApp, al 680-28-61-42.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Amb DKB, trobar un pediatre de matinada és tan fàcil com sentir plorar el teu nadó després de dir...
Avui vull dormir tota la nit.
Contracta una assegurança de salut a DKB amb atenció personalitzada 24 hores. Vine a l'oficina que tinguis més a prop o entra a dkb.es/fem-ho-fàcil. DKB, fem-ho fàcil.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
¿sí?,
desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda, ajá, avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Cualquier persona física, Que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años, y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, puede entrar el marido y la mujer, ajá, o solo la mujer, o solo el marido, no tiene por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
De acuerdo.
Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que estén, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar, sí, 200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
O sea, digamos que habría una refinanciación.
Un intento de refinanciación.
Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
Bien, se entiende que alguien que...
o que más justo, vaya.
Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores, ajá, y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante 5 ¿sí? años.
¿Y si dicen que no?
Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos se cancela el 100% de deuda.
En Área Jurídica Global te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área Jurídica Global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta otra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Halcón de día, lobo de noche. Para estar siempre juntos,
jamás rozan sus carnes.
Y eternamente separados.
Mientras el sol se levanta y se ponga.
Lady Halcón.
Estas son cosas mágicas, inexplicables.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y fe.
Vívete un Rioja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, soy una yogurtera y llevo 22 años y un día sin hacer yogur.
Hola, yogurtera.
Yo era el invento, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Hacíamos yogur, cuajadas, pero poco a poco aparecieron las excusas. Que si es muy lento, que si comprarlos es más fácil. Y pasé de la encimera al armario y del armario al trastero. Vamos, que la relación no terminó de cuajar.
Es muy difícil mantener la ilusión durante 40 años. La Primitiva. 40 años compartiendo tu ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No habrá más para los malvados un comisario de policía alcohólico. Diré sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Mañana a las 11 en Telecinco.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Confieso que soñé con un verano eterno. Dormirme cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban. Y las pedidas buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez.
manías. Quiero que vuelvan esos días, un poquito de alegría.
Va, que de seguida parlem amb la Imma Vives, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Però per parlar precisament, entre altres coses, d'una notícia de fa res, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 64 anys a Girona per agressions sexuals en el bus urbà. De fet, era un depredador d'estudiants, bàsicament. Aprofitava que el bus estava ple d'estudiants universitàries i els hi feia tocaments. De seguida comentem aquesta notícia amb ella, però abans vull explicar una notícia. I una notícia que va especialment dirigida a empresaris i empresàries de petites i mitjanes empreses. Ara, pots comptar amb un director creatiu executiu de reconegut prestigi treballant colze amb colze amb tu. Ho ha fet possible Brand Capital. I és que Brand Capital ha fet possible que pimes en caràcter i visió aconsegueixin un avantatge competitiva al nivell de grans signatures sense ser una multinacional ni una marca de moda. Vols guanyar posició? Vols diferenciar-te sense disfresses? Vols créixer sense perdre't? Vols vendre i fer-ho bé? Pensa-t'ho. Més informació a brandcapital.es. Imma Viotes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Com estàs? Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Estava fent un avançament d'aquesta notícia d'aquest depredador sexual que presumpta, perquè he de dir presumpta, depredador sexual que ha estat detingut a un bus de Girona.
Doncs sí, i des d'aquí hem de felicitar els companys per aquesta ràpida detenció, no? Perquè aquesta persona, com deies, presumptament, doncs podria haver tingut més víctimes, no? En qualsevol cas, ens trobem, en aquest cas, amb dos noies joves que van denunciar tocaments a les parts íntimes dins d'un autobús. No? Mm. La primera agressió es va produir a les 8 hores del dia 6 d'octubre i la segona es va produir el dia següent. Què van fer els nostres companys? Doncs, evidentment, desplegar un dispositiu a la parada del bus on es va trobar una persona, doncs, que coincidia plenament amb la descripció que havien aportat aquestes víctimes. Aquest senyor el que feia era pujar-se a l'autobús a aquesta hora, perquè és una hora, doncs, evidentment, doncs, on els autobusos van molt plens i principalment d'estudiants que van, doncs, estudiar a la universitat o als centres educatius, i llavors què feia? Doncs es refregava amb aquestes persones, els hi tocava els pits, amb la qual cosa, doncs, dos d'aquestes noies van poder interposar denúncia, cosa, no, que aprofitem per recordar que qualsevol tipus d'aquest tocament, d'aquest tipus de tocaments, són susceptibles de ser denunciats. I en aquest cas, aquest senyor ha estat, doncs, arrestat. Se li atribueixen aquests delictes d'agressió sexual. Sabem que el Codi Penal fa un temps va modificar aquesta tipologia delictiva i ara es tracta d'agressió sexual. I, per tant, doncs, aquest senyor, que no tenia antecedents policials, doncs, ha passat a disposició judicial. És una notícia que ha transcendit fa només uns minuts.
Sí, sí, aquesta és la situació. Sí que felicitats al cos de Mossos per aquesta detenció. I clar, és que sempre un es pregunta a qui deu. Tot això suposo que és una qüestió mental, no?, d'un cert trastorn, perquè si no s'acaba d'entendre això, Imma.
Bueno, aquí això, crec que aquesta resposta ens l'hauria de donar més un antropòleg, un psicòleg, un psiquiatre, no? Que no pas nosaltres. Però des de l'àmbit policial sí que et puc dir que hem de canviar aquesta cultura, no?, de permetre aquest tipus d'actuacions, no?, d'actituds, perquè el constructe cultural ha d'anar canviant, no? I sí que és cert que fa uns anys, doncs, potser no haguéssim fet res més enllà d'increpar aquest senyor, però no hem de manifestar o hem de tenir tolerància zero davant d'aquest tipus d'agressions, tant si les veiem com si les patim. Mm. Per tant, doncs, insistir, no?, a qualsevol persona que es vegi interpel·lada per situacions així, evidentment, doncs, denunciar sempre.
Que m'ha sentit denunciar, sí, sí. Jo, inevitablement, he fet la pregunta perquè inevitablement t'ho preguntes, què passa en el cap d'aquestes persones? Bé, una altra qüestió, perquè el cos de Mossos d'Esquadra ha desmantellat una organització criminal que era veritablement molt activa, i que es dedicava al tràfic de cocaïna a Terrassa.
Doncs sí, s'han fet 8 entrades en immobles d'aquesta ciutat i s'han detingut 16 persones, per tant, un dispositiu amb molta entitat, amb cara i ulls, i també felicitar els companys. No? Es tractava d'un entramat que era molt actiu amb la distribució d'aquesta droga, entre d'altres, tant a persones consumidores, no? a la persona ciutadana, com a altres traficants de la ciutat, doncs, més a petita escala. Qui ha liderat aquesta investigació és la comissaria de Terrassa, que és on van succeir els fets, no? I també han col·laborat companys de la Divisió d'Investigació Criminal. És una investigació de més de 9 mesos, eh? Que quan parlem d'aquest tipus de desmantellaments no és una cosa que es faci d'un dia a l'altre, no? Per això necessitem, doncs, molts recursos humans, no? per poder fer una investigació d'aquesta índole amb cara i ulls i poder aconseguir resultats positius, que en aquest cas el que hem desmantellat és una organització criminal que bueno, evidentment, doncs, estava fent molt de mal en aquesta ciutat i, evidentment, doncs, ens hem de felicitar. No? Aquesta organització, pensem que estava formada per més de 15 persones.
Carai.
I que cadascú, doncs, tenia el seu rol i la seva responsabilitat, doncs, molt, molt definida. No?
Estem parlant de que encara Catalunya ets una mena de transfer, de hub, o de super, per dir-ho així, d'estupefaents, sobretot de marihuana, però no sé si també la cocaïna té un protagonisme dins de tot això.
Home, les dades ens diuen que el consum, no a Catalunya com a tal, sinó a Espanya, el consum és molt, molt incisiu d'aquesta droga. I, per tant, el problema no és només, o no té només una solució policial, com amb la majoria de problemes que tenim,
ja.
De seguretat.
Ja.
No només té una solució policial, vull dir que hem de canviar molts models, no?, culturals, pedagògics, etcètera, i també de les dinàmiques, no de la gent jove, perquè al final això no és un problema de gent jove, sinó que és un problema que es pot extrapolar a totes les edats i, evidentment, la solució no passa només per fer bones investigacions, per tenir recursos humans, perquè per molt que nosaltres investiguem, al final, si hi ha ofertes, perquè hi ha demanda.
Clar.
El problema passa també, no?, per canviar la cultura, no?, les necessitats que tenim avui dia, no?, per com és els humans aquí. Et dic que ens aniria avui ens hauria anat molt bé, no?, la col·laboració
d'un antropòleg o d'un psicòleg.
D'un antropòleg, sí, sí. Algú que ens pogués, no?, explicacions, no?, per què hi ha tanta una forta demanda, no?, de segons quines drogues en aquest país.
Possiblement, fins i tot, per què es banalitza tant el consum de drogues? Per què es banalitza? Perquè també hi ha un punt de banalització de no passar nada, en fi, esto te ale... En fi, i no es veu un trasfons de perillositat d'aquí.
Però sí que tenim també algunes drogues molt estigmatitzades i d'altres, doncs, que socialment estan molt acceptades, no? I també depèn de quins entorns socials, doncs, hi ha drogues on tenen dinàmiques més altes i altres drogues que no.
Ens estem ficant ara mateix en un camp que seria més de psicologia i d'antropologia, en aquest cas, eh? No, però m'agrada fer aquests debats filosòfics, tocar aquestes coses amb tu. Bé, i parlem de... Hem tocat una mica de tot, eh? D'abusos sexuals, en aquest cas. Hem parlat de drogues i ara parlem d'estafes bancàries, perquè el cos de Mossos ha desarticulat dos grups criminals al Baix Camp que estaven especialitzats precisament en això, en estafes bancàries, no?
Doncs sí, dos casos que no tenen relació entre ells, dos grups criminals, no? Però sí, important dir que són estafes bancàries, no? Que és una cosa que està també molt a l'ordre del dia, no? Que les estem patint cada cop més, que també hem de canviar certes cultures i certes dinàmiques en aquest sentit, no?, del nostre dia a dia, perquè ja s'està fent. Però, bueno, en aquest cas, doncs, dels companys de la unitat d'investigació de la comissaria de Reus, doncs, van detenir entre el passat dies 8 i 15 d'octubre 5 persones amb edats diferents, compreses des dels 21 fins als 49 anys, doncs, com a presumptes autors d'aquestes estafes. I es van centrar primer en un cas de phishing de veu, que és aquest mètode de trucades que ja hem parlat en aquest programa, sí. Que a vegades ja, clar, cada cop estan més especialitzats i s'efectuen per enganyar les víctimes, perquè proporcionin, doncs, informació de números de targetes de crèdit, però a través de la veu, no? Un dels afectats, doncs, va interposar denúncia, bueno, va explicar una mica com va anar tot, es va determinar que aquesta organització es situava en aquesta capital del Baix Camp, I després, doncs, bueno, han utilitzat nombroses persones per crear comptes bancaris que feien de pont per bueno, si t'ho explico, és molt complex d'explicar. La qüestió és que, en aquest sentit, els estafadors van aconseguir més de 40.000 euros, no? I després, doncs, va haver una altra detenció, també, que és la que ha transcendit aquesta notícia doble, per una altra estafa en moviments bancaris dels comptes corrents també de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Reus, que, com deia, ha fet aquestes dues detencions d'estafes de bancàries.
Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltes gràcies per la xerrada i les explicacions d'aquestes notícies. Una abraçada molt forta.
Gràcies a tu.
Cuida't molt. Bé, tanquem arrere a Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant de medicaments, d'intel·ligència artificial aplicada a la farmacèutica. I la gran pregunta que podem fer: tindrem medicaments més barats gràcies a això? Bé, ja veurem com està la cosa. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Dos Alcacerces i torno de seguida.